Bona tarda, a les dues en punt comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Els éssers humans som animals de costums. Estem acostumats a les rutines i costa molt sortir d'elles. Ens passa en tots els àmbits, a la feina, en les relacions personals i fins i tot si parlem de rendiment esportiu. El Sabadell ha agafat com a rutina perdre fora de casa. Òbviament, no és res desitjat, però si no és un all, és una ceba. La setmana vinent a Badalona farà ja 4 mesos, que es diu aviat, 4 mesos de l'última victòria fora de casa i de l'últim partit forà en el qual el centre d'esports puntua. 4 mesos, una vida. A casa l'equip respon: és cert, no està sumant tot el que hauria i fa massa que no guanya, però competeix de tu a tu contra equips que lluiten entre els primers, com el Cornellà, com l'Atlètic Balears o com el Villarreal B. La rutina a casa és no mostrar-se inferior a cap equip, ser un equip molt difícil de batre. De fet, no ha perdut encara de local amb Quico Ramírez a la banqueta, però també, per què no dir-ho, costar-li horrors tirar endavant els partits. Fora, un dia perquè el rival juga en llarg, l'altre perquè és més de joc posicional, rivals joves, veterans, camps estrets, grans... Sempre l'equip acaba claudicant i, a més, encaixant molt. Tant com 16 gols en 5 sortides amb el Tarragoní a la banqueta. I ja són 7 desplaçaments seguits, no només amb Quico Ramírez, que acaba de la mateixa manera, amb derrota del conjunt arlequinat. I és cert que les últimes setmanes l'equip ha millorat, a la segona part de Pinilla, Terol i ahir especialment. L'equip va trepitjar més el camp contrari que no pas l'Atlético Levante, va crear més ocasions, es va trobar còmode al terreny de joc, però en canvi no va ser capaç de materialitzar un cop més totes les que va tenir. Una desena de corners, ocasions, fins i tot una pilota al pal inclosa, i per contra, una vegada més, amb ben poc rep a la seva porteria. La rutina del Sabadell fora de casa és perdre i tornar deprimits cap a Sabadell. I mentre això no es corregeixi, sigui perquè la sort gira, perquè els arlequinats afinen la punteria o perquè no concedeixen tant a l'altra àrea, a l'àrea pròpia, tots, incloent-hi ja també els jugadors, tenim clar que les opcions de permanència passaran sí o sí per guanyar d'una vegada per totes la nova Creu Alta. No és que renunciï als partits com a visitants, però allà on sovint s'està molt a prop de guanyar és a casa, és a la nova Creu Alta, i a les portes d'un partit com el de diumenge més encara, perquè qui visitarà diumenge el temple serà un València-Mestalla que és dins del descens però que arriba en dinàmica positiva. Tombar el filial valencianista és ara ja sí capdalt per no entrar a la zona de descens, perquè el marge d'error ja s'ha acabat, ha quedat esgotat, i ara no val una altra cosa que no sigui sortir d'una vegada per totes de la rutina d'empatar a casa i guanyar fora i perdre fora. Ja ens agradaria guanyar fora, el que passa de manera consecutiva des de fa ja 9 jornades, per agafar aire i deixar de patir una mica.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Toni González al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La ressaca d'una nova derrota, el dia de la marmota. El Sabadell ens ocuparà els primers minuts, donant-li voltes al que va succeir ahir a Bunyol i com queda la cosa ara. Farem números preguntant-nos quants punts caldran fer per salvar la categoria. Tindrem també Sabadell Nord Mercantil, l'últim partit dels sèniors del vòlei, el derbi perdut per l'OAR a Sant Quirze i el triomf de l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení contra el Medi.
I fora de l'hotel?
La selecció catalana s'enfronta a Venezuela a partir de les 9 a Montilivi, a Girona. El convidat català no jugava cap partit des de desembre del 2016. Avui mesura les seves forces contra una Vinotinto que va de guanyar la setmana passada per 1-3 a l'Argentina al Wanda Metropolitano. Xavi Hernández és baixa d'última hora i s'afegeix així a les absències dels equips que no han cedit els seus jugadors, entre els quals el porter sabadellenc del Valladolid, Jordi Masip. I en paral·lel continuen els primers partits classificatoris per l'Eurocopa del 2020. Avui a 3:15 es juguen, entre d'altres, el Portugal-Sèrbia, el França-Islàndia o l'Andorra-Albània. Ahir Alemanya va guanyar per 2-3 a Holanda amb un gol de Schulz en l'últim minut i Hongria va sorprendre Croàcia per 2-1. A més, la selecció sub-21 juga aquesta tarda a 6:45. Algeciras acollirà l'Espanya-Àustria amistós previ a l'europeu d'aquesta categoria. Avui també arrenca la Volta a Catalunya. L'edició número 99 comença a Calella amb alguns dels millors ciclistes del panorama internacional, com Chris Froome, Valverde, Quintana, Bernal o Yates. Divendres la ronda catalana passarà per aquí, per la ciutat, amb una cinquena etapa entre Puigcerdà i Sant Cugat, el que de retruc també provocarà alteracions en el trànsit. I també el Barcelona s'ha adjudicat el seu quart clàssic de la temporada. Aquest cop va ser al Wizzing Center, en partit de la Lliga CB, per 76-82, consolidant així l'equip de Svetislav Pesic al capdavant d'aquesta lliga endesa. El Divina Seguro Joventut, per contra, va caure ahir 93-80 a la pista del València. Un últim apunt de futbol sala. El Barcelona s'ha recuperat el lideratge després d'endur-se el derbi a la pista de l'Indústria Santa Coloma. Els blaugranes es van imposar per 2-3 a l'Olímpic de Badalona, on els colomencs encara no havien perdut.
I a les xarxes socials.
Un tuit de l'excapità del centre d'esports Juvenal Ejogo Uono després d'una nova derrota arlequinada a domicili. Deia així: moment de màxima dificultat pel centre d'esports. És moment de parlar poc i de donar el 100% d'ara fins al final. Honor. El podeu trobar a Twitter a @JuveForAfrica, és a dir, Juve4Àfrica.
Avui celebra el seu aniversari
l'exjugador del Sabadell, Manel Martínez Bel, i també les germanes bessones campiones del món de bici trial, la Gemma i la Mireia Vall.
L'enquesta.
Acabem preguntant, com sempre, els dilluns, qui va ser per vosaltres el millor jugador arlequinat de l'Atlético Levante Sabadell d'ahir al migdia a la ciutat esportiva del Levante Unión Deportiva. Podeu votar fins al final del programa amb l'etiqueta MVP946 a través de Twitter.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
La primera jugada que han tenido ellos ha acabado en gol, la segunda jugada que han tenido ellos ha acabado en gol y la tercera jugada que han tenido una vez empezada la segunda parte ha acabado en gol. Es decir, esta es la realidad. Cuando estás ahí abajo, estas cosas pasan y los mazazos psicológicos son muy, muy importantes y mortales en este sentido, ¿no? Aquí hay una situación, una dinámica que no es buena, sobre todo fuera de casa, y hace que los pensamientos negativos te ocupen toda la cabeza, ¿no? Y bueno, jugadas que aparentemente no tienen riesgo acaban en gol. Algo habremos hecho mal, yo el primero, hay que ser autocrítico, pero es difícil trabajar y meterte la mente del jugador cuando a los 5 minutos de partido te marcan en la primera ocasión, la segunda parte inicia la segunda parte y te marcan en la primera ocasión, pegas en el palo y no entra. Yo soy realista y estoy más fastidiado posiblemente o igual que todos los aficionados del Sabadell, pero es una situación nueva también para mí, pero tengo que seguir peleando y remando, no, es que no puedo parar, no me puedo ir abajo, el Sabadell está por encima de todos nosotros. Con el resultado 3-1, pues bueno, Edgar con problemas en el cuádriceps durante toda la semana, Arturo sancionado la semana que viene, pues yo también tengo que pensar el siguiente partido, porque es mi deber, ¿no? Y bueno, he tenido que cambiar a Edgar, he puesto al chaval, también para darle minutos, porque también puede ser importante, nos tiene que ayudar, y bueno, y Gato, pues yo creo que ha hecho un gran partido, me está entrenando muy bien. Darle la confianza, ojalá hubiese tenido pues una jugada, ojalá hubiese marcado un gol, aquella que he tenido, pero bueno, ni eso tampoco, ¿no? Es decir, en otras ocasiones, pues bueno, ese jugador que está fuera de todo este ambiente que tenemos nosotros, pues lo aprovecha, es un chico joven de la cantera, un chaval que está trabajando muy bien, es juvenil, bueno, pues seguiremos intentándolo.
Quico Ramírez, després d'aquesta nova derrota fora de casa, encara no ha puntuat el Tarragoní a domicili des que és l'entrenador del centre d'esports, i amb aquestes últimes paraules, evidentment, fent referència a Jandro Moreno, el jugador del juvenil del centre d'esports Sabadell, que va tornar a tenir minuts, va jugar un quartet d'hora ahir contra l'Atlético Levante, segon partit del jugador sabadellenc a les files de la primera plantilla del centre d'esports Sabadell. Sergi Garcés, com va l'ànim? Com estàs?
Bona tarda.
Una vegada més, és que al final arriba cada 15 dies aquesta situació i al final, home, hi ha matisos. Evidentment, no és el mateix partit que fa, crec que són 6 setmanes ja, un Tinyent. És veritat que el Sabadell, jo com a mínim, tinc la sensació que ha crescut una miqueta fora de casa i que ahir va plantejar un bon partit i va jugar bé. Però clar, amb les facilitats al darrere i sobretot tenint en compte que aquestes millores no et serveixen per puntuar, amb tot això no n'hi ha prou encara.
Sí, em quedo amb l'argument, em sembla que ho ha dit Quico Ramírez, i a més avisem a la gent, que els que no van sentir-ho ahir en roda de premsa, que el tornaran a sentir ara d'aquí una estoneta, hi ha un argument que cau pel seu propi pes, que és que el Sabadell encaixa amb molta facilitat, per tant, amb aquests problemes que estàs tenint per tancar la porteria, perquè no de cada xut acabi en gol, i que si el rival et tira tres vegades, al final t'acabis enduent fins i tot un marcador, entre cometes o no cometes, amb un punt de contundència, és realment molt complicat, perquè ja no és només una situació esportiva, de que és difícil remuntar un 3-1 o refer-te de gols en contra, és que anímicament quedes molt tocat quan, m'imagino, tu estàs en un terreny de joc i veus que, com deia ara el míster, o deia ahir el míster, ja la sentíem, no? Si el primer xut del partit va dins, el segon xut del partit va dins i el tercer xut del partit, que és el primer de la segona meitat, també va dins, al final ahir l'Atlético Levante va fallar només un xut a porteria. Entre tres pals, només un dels xuts que va fer a l'Atlético Levante no va acabar en gol. Clar, és un bagatge realment complicat, insisteixo, en lo esportiu. És, evidentment, és numèric, però sobretot en un equip que anímicament és tan tou ara, doncs no ajuda gens ni mica, al revés. És molt difícil de remuntar així.
Que al final també hi ha una qüestió fins i tot psicològica. Hi va un moment ahir que semblava... Per moments, és veritat que, com comentàvem, després vam veure les fotografies dels companys de Diari de Sabadell i es veia molt clar que la pilota havia entrat, però després de començar un partit una altra vegada remolc, va marcar Edgar, que no havia marcat en tota la temporada i trencava ja per fi aquesta sequera. Era un gol fantasma que potser en una altra circumstància no l'haguessin donat, tot i que, insisteixo, des de la tele semblava que no l'era, però veient la fotografia des del lateral era claríssim que la pilota havia entrat, però a vegades quan tens males dinàmiques això acaba penalitzant-te i la pilota maleïda del Cornellà acaba entrant-te. I semblava, mira, calla, que avui ha marcat qui estava negat de cara a gol, una pilota que semblava que sí però no, al final et donen gol... A veure si és avui el dia que es trenca tot. No.
No, 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 perquè tot això va anar molt bé fins al minut 30 i escaig. A partir del minut 37, aproximadament, crec que tiro de molta memòria, insistim, el segon xut entre els tres pals de l'Atlético Levante es va convertir en el 2-1. I aquí sí que és cert que l'equip, no diré que va quedar tocadet, però ja ens en vam anar al descans. Ja de seguida ens vam anar al descans. I només començar la segona meitat, el primer xut... a pals de la segona meitat, bé, el primer no perquè el treu Roberto, però fruit d'aquell rebuig acaba arribant al 3-1. L'equip no es va venir a baix, per tant, ja que marcaríem una diferència respecte a un Tinyent que deies,
sí,
tu, per exemple,
el 3-1
però
Tinyent.
És evident que és una batalla de remar molt, 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 molt contracorrent i que els arguments que tu poses després damunt la taula tampoc són tan espectaculars ni tan excels positius com per dir que has tingut la sensació real d'haver pogut capgirar el marcador. Simplement has pogut competir, però competint ja amb una inferioritat de 3-1 al marcador, que també és una realitat.
Sí, però va tenir oportunitats. Si la gent no va veure el partit ahir o no el va escoltar per la ràdio, mal fet, també, sigui de pas. El Sabadell ahir genera una desena de corners, 7 dels quals a la segona meitat. Dins de l'àrea hi ha moltes accions de pentinada cap enrere d'Edgar, que un altre jugador del Sabadell pentina i que va vorejar en l'àrea petita i no hi ha manera de rematar. Hi ha una pilota al pal. La sensació que si veiem un mapa de calor, el Sabadell està molt més en l'àrea rival que no pas al revés. Insisteixo, no serveix de res i és la setena derrota consecutiva fora de casa i gairebé és perquè, mira, no ens podem contentar amb una altra cosa. Però vaig veure un Sabadell ahir, no sé si pel rival o per què, que va saber digerir aquests cops encara que no n'hi va haver prou per poder puntuar. Dit això, com sempre, en aquest punt, un minutet mal comptat per un quart de 3 de la tarda. Anem a saber també com ho va veure des de la distància el Pau Vituri amb el seu particular abecedari.
L'abecedari arlequinat.
Sí.
De comprimida, així ha quedat la part baixa de la classificació després d'aquesta trentena jornada. Les victòries del Castellón i el València Mestalla, penúltim i cué, abans de començar el cap de setmana, han provocat que només hi hagi 4 punts de marge entre el 12è, el Paralada, i el nou fanalet vermell, l'Alcoyano. De dades, qualsevol xifra que es pugui extreure del partit d'ahir deixa en molt mal lloc el centre d'esports. Són 3 mesos i mig sense puntuar fora de casa, 7 derrotes consecutives a domicili, 9 jornades seguides sense guanyar o 45 gols encaixats, 33 lluny de la nova Creu Alta, una autèntica sagnia. D'Edgar Hernández, segurament la nota més positiva del partit d'ahir. Després de 30 jornades, el gabanenc es va poder estrenar com a golejador en Lliga. Va ser en el minut 22, en un córner servit per Néstor Querol, Edgar va pentinar enrere i la pilota va creuar la línia per centímetres.
F.
De finalíssima, no queda un altre que començar a pensar en el següent partit, el de diumenge a les 5 de la tarda, la nova Creu Alta contra el València Mestalla. tot el que no sigui guanyar el filial valencianista podria arrossegar el centre d'esports definitivament a zona de descens. Una victòria, en canvi, deixaria un rival directe a 5 punts més l'averaix guanyat.
Tindrem temps per parlar tota la setmana, Sergi, però és una evidència que ara ja sí que, si fins ara estàvem parlant de finals, etc., tal i com s'ha posat el tema, és que ara ja és matemàtic, ara ja no hi ha més volta de full. Si el Sabadell, tant de bo que no perdés aquesta setmana contra el València més tallà a casa, cauria de ple a la part baixa. De fet, ahir podria haver caigut. I els marcadors, no diré que van afavorir, perquè és cert que el més tallà guanya a l'Egea, tot i que l'Egea no s'escapa i, per tant, encara continuen aquesta lluita. I el Castellón sorprèn el Lleida i, per tant, treu el cap i està ja en zona play-out, però ara ja sí que s'ha acabat aquí el bròquil, un punt de marge en una taula que, com dèiem a través de xarxes socials a nivell opinió personal, si no fos perquè el Sabadell està aquí, és realment apassionant. Hi ha 9 equips en 4 punts, faltant 8 jornades. No hi ha cap equip d'aquesta zona baixa que s'hagi despenjat i aquí al final hi haurà unes garrotades increïbles.
Sí, sí, ets un aficionat aliè a qualsevol dels implicats i simplement ets un amant del 2BG3, d'aquest grup 3 de la segona B, és evident que es presenta un final de temporada maco. Ah, jo no voldria ser-hi, m'agradaria ser d'aquests espectadors que ara mateix estiguessin amb les crispetes a casa o amb el paquet de pipes, simplement veient la batussada dels de baix. La part negativa és que el Sabadell és un d'aquests implicats i, com dius, jo vaig una mica més enllà. Ja sé que numèricament algú trobarà petites escletxes. És evident que si perds entres de ple, si empates jo crec que el Sabadell cau segur. O sigui, ja no hi ha marge. Tot el que no sigui guanyar el Mestalla aquesta setmana serà caure o a promoció de permanència o fins i tot, en el pitjor dels casos, el descens directe. Dic que amb derrota segur, perquè evidentment ja només et superaria el València Mestalla, ja amb això ja estaries, ja estaria, sí, com a mínim, en el millor dels casos, en playa. Però bé, més enllà d'això, s'ha acabat el marge, s'ha acabat la xarxa de protecció, aquesta xarxa de seguretat amb la qual el Sabadell ha jugat al llarg de 5, 6, 7 setmanes aproximadament, quan la cosa es va començar a torçar, ja s'ha acabat i ara ja... Doncs en aquest mocador, que hi ha de només 4 punts entre el 12è i el QE, ens hi trobem nosaltres. Som els primers que sortiríem d'aquí baix. És el Sabadell el primer equip dels que depèn d'ell mateix per no caure en perill. Per tant, a les mans encara dels de Quico Ramírez està. Perjudicar o empitjorar aquesta situació seria, doncs això precisament, Adri, ja no dependre de tu mateix i començar a fer números de necessito guanyar i que aquell falli, que l'altre no faci o que el de més enllà no guanyi.
Evidentment, l'entorn està calent, és una evidència, i fa massa temps que el Sabadell no guanya, des de l'estrena de Quico Ramírez, són 9 setmanes ja encadenant empat a casa amb derrota fora, i això fa mal, això dol, sobretot ahir els aficionats del centre d'esports que es van desplaçar fins a Bunyol han estat xerrant una mitja hora ben bona amb Esteve Calzada, amb un to dialogant, correcte, sí. Res a veure amb el que comentàvem ara fa just una setmana dels problemes que hi van haver a Gol Nord, tot el contrari, i repassar una miqueta el que és una situació preocupant per tothom, i aquí demana solucions dràstiques. De moment no es contempla aquesta possibilitat, no sé com està el tema ara mateix.
No, a nivell, si et refereixes a banqueta, que entenc que van per aquí molt de les mirades, el punt de mira d'una, no diria ampliar majoria, però sí, dels que voldrien coses, segurament la majoria d'aquests apostarien perquè aquestes coses passessin per una destitució de Quico Ramírez, no és la idea, com a mínim per aquesta setmana. Evidentment, quin escenari se'ns presenta en el pitjor dels casos, en el pitjor de les situacions, què passa perquè el Sabadell no guanyés diumenge al Mestalla? Jo aquí ja no m'atreveria a jugar-me a diners. Aquí ja ho deixaria en que queden molts dies, queden moltes hores, molta feina a fer, i ja veurem. Tant de bo no ens hi haguem de trobar,
sí, però
si ens hem de trobar ja ho veurem. I després, és evident que hi ha un altre punt de mira. L'equip té una mancança de gol, fins a cert punt, però on sí que té una mancança molt clara és
al darrere.
És a la porteria. Al final, l'últim exponent en aquest cas és el porter, i és evident, Adri, que són 45 gols en 30 jornades.
Un i mig per partit.
Estàs parlant d'un gol i mig que, com deia abans, si tu tinguessis un atac fora de sèrie, t'ho podries arribar a permetre, però és que el rival d'aquest diumenge, perquè ens entenguem, és la segona millor... el segon millor atac, un dels millors atacs del grup, no voldria dir-ho bé, i tot i així és la segona pitjor defensa, només el supera el Sabadell, i està en descens directe. Per tant, tampoc marca molt, i que et marquin molt tampoc és sinònim de sortir-te'n d'allà baix. I el cas del Sabadell és que el decalatge de gols a favor, gols en contra, cada cop és més simptomàtic de per què t'has ficat en aquest jardí que no t'esperaves pas.
Recordem, per cert, que el Sabadell té una fitxa lliure, que això implica també que estàs molt lligat de peus i mans en aquest no mercat, perquè un cop finalitza el mercat de fitxatges, l'únic que podria incorporar el Sabadell és un futbolista que el dia 1 de febrer, per entendre'ns, un cop es va tancar la finestra hivernal, doncs no tingués contracte en aquell moment, per tant, i que de fet l'última fitxa fos també professional. Són una sèrie de punts que fan que només pugui recórrer els futbolistes a l'atur a l'hora de fitxar, però evidentment també és una possibilitat que estava oberta en aquest sentit.
Et llenço la pregunta. Ara, si estiguessis tot la situació, vas a per un home d'atac o per un porter?
Ara parles a nivell personal meu?
Sí, clar, la pregunta la faig a tu.
La meva opinió...
Amb aquesta fitxa?
Però no del que passarà, sinó del que jo crec que hauria de ser.
Si saps el que passarà...
No.
Ja t'hauries d'explicar-li a la teva gent.
Correcte.
Ja t'hauries d'explicar-li als ullons.
Jo estic convençut que el que falla en el Sabadell és el darrere i no el davant. O sigui, ho tinc claríssim. I, de fet, poso un exemple molt clar defensant el que acabo de dir. El Cornellà té el màxim golejador, un sabadellenc com Eloy Gila, que porta 6 gols, és a dir, els mateixos que Aleix Coc, que porta ja unes quantes setmanes malauradament fora, i que Néstor Querol. Per tant, el Cornellà no té un nou de referència com pot ser el cas del Lleida, amb Pedro Martín, amb Juan Tortuño, etc. I malgrat tot està a la part alta de la classificació. Per tant, amb els números ofensius del Sabadell podria estar molt més amunt, oi tant? I no caldria, evidentment que també té mancances al davant, evidentment que necessita crear 10 ocasions per fer un gol. Sí, però el problema principal del Sabadell està al darrere. Per tant, si depengués de mi i es pogués fer i es donessin tots els condicionants, doncs jo reforçaria més al darrere que no pas al davant. Estàs d'acord o no? Ja
sí,
que estem aquí d'embarcades creuades...
Completament, no, és que avui he canviat els papers i he fet jo la pregunta. Jo aniria per aquí també. És a dir, crec que ara mateix és més urgent, si has de buscar alguna cosa, un porter que no pas un davanter, que no pas un nou. Però bé,
fins i tot per una qüestió de confiança, que al final...
Qui estigui al capdavant que s'encarregui de... si és que pot fer alguna cosa.
Al final és el que diem, és un tema de confiança, és un tema que surtin les coses i de moment no està transmetent massa confiança al Sabadell en general, en línies defensives. A tot això, què diu la plantilla, què diuen els jugadors?
Doncs ahir un altre... Bé, deies tu que cada 15 dies ens trobem aquí en aquesta taula parlant del mateix, doncs cada 15 dies, malauradament, hem de sentir gairebé els mateixos arguments...
I encara pràcticament plorant.
D'una plantilla. Comencem per Àngel Martínez. Avui serà dels que més sentirem, el gironí, parlant sobretot d'una evidència. Una evidència en el doble sentit. Com de tocat estava ahir el vestidor i quins símptomes té d'aixecar el cap a partir d'avui mateix.
Fotut, sobretot per la derrota, però amb molta confiança que traurem això endavant. Jo crec que l'equip avui, tot i perdre... ha estat molt bé, jo abans del partit li deia als companys, veia l'equip amb... transmitia amb algunes vibracions, molt bones sensacions, hem arribat molt bé, però bueno, al final s'ha tancat el partit per tres accions puntuals, en moments puntuals, i tinc la sensació aquesta, que ha sigut millor, que has proposat, has tingut moltíssimes més ocasions, però el de sempre, al final l'efectivitat és el que decanta la balança cap a un costat o cap a l'altre.
I un que, per rematar el que és pròpiament l'anàlisi del partit d'ahir, Manuel Gato. Ahir tornava a l'11 titular, a més va disputar els 90 minuts a l'Alacantí. Ho va fer a un nivell
prou
correcte, en la línia del que va ser l'equip en general, i sobretot jo li donaria un plus més des de la perspectiva d'algun jugador amb aquesta inactivitat que està tenint Manuel Gato aquesta temporada.
I amb la seva edat, que això
ja
costa.
Ja li passava amb Saligrat, i evidentment des de l'arribada de Quico Ramírez potser encara s'ha accentuat més al fet de no veure Gato amb certa... normalitat o continuïtat dintre de l'equip, i ell va apuntant directament a un d'aquests mals en majúscules que té l'equip aquesta temporada, aquesta facilitat amb la qual s'encaixen gols que ho fa realment molt complicat.
Cuando nos salen las cosas mal es porque algo pues hace mal o cometes errores y bueno, bloqueo. A ver, yo creo que el equipo hoy ha dado muy buenas sensaciones, o sea, yo a nivel colectivo me voy pues contento con el equipo y la intensidad y bueno, cómo se ha jugado. Más luego, a ver, insisto, el tema de encajar. Tenemos que intentar no encajar, porque incluso somos capaces de marcar fuera de casa.
Doncs sí, la veritat és que no molt, però el Sabadell va veure porteria ahir i no és que tingui una sequera alarmant, com no. Per exemple, recordo l'època de Mandia, per venir-me al cap alguna ratxa fora de casa en la qual el Sabadell no marcava mai.
Els números de gols a favor són prou correctes, no per estar a la part alta de la classificació, però sí per estar on se suposa que aquest equip havia de ser, és a dir, en una part mitjana alta del grup 3. El teu problema és que, clar, insistim, en el més menys, en el més menys de gols a favor, gols en contra, tens uns números realment de descens.
De descens, la paraix general
i,
és...
I els teus números, defensivament parlant, són de descens. És a dir, 45 gols, un equip que encaixa un gol i mig per partit, bé, és que, insisteixo, només ho pots refer amb uns números espectaculars en atac, que tampoc és el cas, són uns números correctes, però ja et dic que la preocupació no hauria de ser dels gols que fa o no el Sabadell.
I pensant en el futur, per cert, iniciatives, ho hem dit a través de les xarxes socials, ho ha comunicat avui el Sabadell, al marge de la tertúlia que hi haurà dijous, una altra tertúlia futbolística.
Bon cartell, eh?
Sí, el tens en ment,
sí,
o no?
Sí, Robert Alvira, estarà també a Toni Padilla, ara m'has enganxat amb aquesta història. Jaume Berlanga.
Avui és d'anar creuant aquí.
No, Jaume Berlanga i Robert Alvira, dos exjugadors, Toni Padilla, el company periodista cap d'esports del diari Ara, i l'Albert Ramos, conseller del Centre d'Esports Sabadell, i a més, segurament el que més anys fa que coneix i que les ha vist de tots els colors des de dins en aquest Centre d'Esports Sabadell, com a mínim en la seva etapa moderna.
Serà dijous a la sala VIP de la Nova Creu Alta a les 8 del vespre, però com comento, hi haurà iniciatives de cara a diumenge gairebé calcades, les mateixes que contra la Unió Esportiva Cornellà, és a dir, invitacions il·limitades pels socis i patrocinadors que vulguin retirar-les i entrades a 5 euros a la zona de lateral amb un afegit. Amb un descompte de 10 euros, amb un descompte del 10%, volia dir, al marxandatge, als productes oficials del Centre d'Esports Sabadell, ara que la botiga ja està en marxa.
I a més hem de tenir en compte que hi ha clubs, entitats de la ciutat esportives, la gran majoria, que també s'han ofert ja, i el club, el Sabadell així ho ha fet saber, perquè siguin una mica
per canalitzar,
també,
no?
Espai de trobada d'aquestes entrades. Hem vist en els últims dies el Club Natació Sabadell, i avui mateix a les xarxes hem tornat a veure, per exemple, per citar-ne algun cas, el grup Zarraona de Futbol Sala, que ja ha comunicat als seus seguidors a través de xarxes socials que tornen a participar d'aquesta iniciativa per mostrar suport. L'altra vegada vam veure el bàsquet Creu Alta, el Creu Alta Bàsquet Sabadell, el Bar Gràcia també va participar, diferents clubs de la ciutat que s'hi han sumat a aquesta festa.
Diumenge a les 5 contra el València Mestalla, autèntica final. A nivell social ja es prepara una miqueta el caldo de cultiu perquè hi hagin, si pot ser, més dels 4.000 de l'altre dia contra el Cornellà. A nivell esportiu també la plantilla mirant al futur.
Sí, mirant a aquest futur, per ser només dos apunts més d'aquestes iniciatives. Que ahir, els grups que van desplaçar-se bàsicament, Honor 1903, Suportes Gol Nord i els Walking Arlequins, ja van fer saber al president Esteve Calzada en aquesta conversa que tu esmentaves abans, Adri, que diumenge no només no hi seran, que és evidentment que hi seran a la gradella, sinó que ho faran des del minut 1. No, recordem la protesta d'ara fa
la
uns dies
d'aquests
45 minuts que va haver-hi silenci, com a mínim des del Gol Nord. Aquesta vegada, des del minut 1, estaran aquestes penyes més sorolloses que ahir es van deixar notar amb el seu aleà a Bunyol. I una dada d'aquestes a tenir en compte, no per ara, ja sé que ara fico sempre arguments que no toquen. Dels 4.100 gairebé que van anar a l'estadi la setmana passada, només 1.100 eren socis. Aquí ho deixo.
És una dada a estudiar.
Ho dic perquè 1.300
socis... És molt curiosa, eh?
Sí, sí.
Perquè d'entrada hi ha 1.300 socis que no van anar a l'estadi.
Per mi molt preocupant.
Molt. Però els altres 1.100 que sí que van anar, amb patrocinadors, amb entitats, etc, però van ser capaços de plegar gairebé 3.000 persones que no eren sòcies.
Sí, sí.
O sigui, hi ha un sector del soci de tota la vida del Sabadell molt fidel, capaç de convèncer amics, buscar entrades, invitacions, etc, per portar molta gent a l'estadi, i hi ha més de la meitat de la massa social habitual que directament passa d'anar al temple.
Sí, sí, sí. És tan preocupant per la part social, com diem, més de la meitat dels socis del club no van assistir a un partit que era gairebé a cara de gos, com ho serà el d'aquest diumenge, i en canvi, la part, si la vols veure positiva, és que es va aconseguir engrescar a 3.000 persones no tan habituals, però que van acceptar aquest repte i van donar resposta positiva a aquesta iniciativa de el Sabadell ens necessita, anem a donar un cop de mà, tant de bo que aquest diumenge. Ara sí, vinga, va.
Àngel Martínez.
Comencem una miqueta per donar-li voltes a aquest Sabadell que està fet, que si estava pensat, que si la plantilla estava configurada per ser a dalt. Oblidem-nos de les històries ja.
No val allò de que pensar en el, que era un equip per estar dalt, que som el Sabadell, un club enorme, amb una gent enorme. Tenim que pensar que estem allà baix i lluitarem per allà baix. Abans ens conscienciem per això, abans començarem a picar-se amb els altres que també estan lluitant allà baix.
I una crida, evidentment, per deixar clar, com a mínim, el que pensa Àngel i el que ell fa seu per la resta de la plantilla de com s'afronta aquesta recta final.
És hora dels valents, avui l'equip ha sigut valent, no ha sortit bé, però crec que aquest és el camí, no fer una passada enrere, sinó una passada endavant, intentar corregir sobretot aquests cosetes que passen a l'àrea, i el traurem endavant segur, perquè tinc totalment confiança, i veient l'equip com ha estat avui, tots els companys i com estan ara fotuts, la gent està compromesa, la gent que ha vingut sap molt de greu perquè es carden el viatge un diumenge gastant-se els seus calés per vindre aquí, i per ells, per nosaltres i per tots, no baixarem els braços i continuarem.
Doncs compromís en les paraules d'Àngel Martínez. Ara, com deia, crec que el capità en el seu dia juvenil i jugó toca traslladar-ho al terreny de joc i guanyar un partit d'una vegada per totes per distanciar-se un altre cop de la part baixa de la classificació. Et deixo marxar, Sergi, però amb deures posa la ràdio a l'orella, que farem ara càlculs de quants punts seran necessaris per salvar la categoria. Fins ara.
Fins ara.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Històries dels diners.
Aquilar o compra.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Suite de bronze.
3 minuts i mig per sobre de 2:45 hem creuat l'equador del programa d'aquest dilluns, dia 25 de març del 2019. A falta de 8 jornades pel final de la Lliga, avui hem tret a passejar la calculadora per saber com anirà la cosa, la part baixa de la classificació. Ara mateix hi ha una igualtat gairebé absoluta, gairebé sense precedents a la zona calenta de la taula. Amb les victòries aquest últim cap de setmana del Castellón, ahir a la tarda a Lleida, al Camp d'Esports, i també del València Mestalla contra l'Egea, només hi ha 4 punts entre el 12è i l'últim, l'any que està més igualada a la part baixa, 9 equips en 4 punts quan només queden 8 jornades, 2 mesos per acabar la Lliga. El nou QE és l'Alcoyano, 30 punts per l'equip del Collao que ahir va perdre a Badalona, amb 31, un més, Conquense, i el pròxim rival del Sabadell, el València Mestalla, tanca el descens directe amb 32, l'Ontinyent, els mateixos punts que el Castellón, que amb la seva doble victòria consecutiva ocupa ara plaça de play-out, és a dir, que el centre d'esports té un punt de marge respecte a tot, ja que en té 33. És a dir, un sobre el play-out que marca el Castellón, un també sobre l'Ontinyent, que és dins del descens directe. I per sobre del Sabadell, però no molt més amunt, amb 34, només un de més, Teruel, Egea i Peralada. Avui repassarem, què ha passat en les últimes jornades de les últimes campanyes, perquè es repeteixen uns patrons, la veritat, força curiosos. Oh, La temporada passada, per exemple, l'equip que ocupava el play-out a la jornada 30, és a dir, la mateixa que ara mateix ens trobem, era el Llagostera. 32 punts al mateix conjunt empordanès, va acabar jugant i perdent la promoció de permanència amb 42 punts. Per tant, 10 punts en les últimes 8 jornades dels 32 que tenia ara en zona play-out als 42 al final de la Lliga. Un any abans, a aquestes alçades, el play-out era pel Gavà, a veure si endivineu els punts, 32 també, els mateixos just clavats. I també qui va acabar fent la promoció en sumava 42, va ser en aquest cas l'Atlético Levante. I la 15-16, un any abans, idèntica xifra. 32 punts per l'Olímpic de Xàtiva en aquest punt del calendari, sent el 16è classificat, i el mateix equip valencià jugaria el play-out al final també amb 42. Per tant, 3 anys seguits, arribant a la jornada 30 amb el límit entre la salvació i el play-out, xifrat en 32 punts, igual que ara. Al final de la Lliga, en els 3 casos, el llindar es va situar en els 42 punts. Ara mateix el Castellón marca la plaça de promoció de permanència amb aquests 32. Es repetirà la història i per quart any consecutiu al grup 3 de segona B el límit serà de 42. Si és així, el Sabadell hauria de sumar com a mínim 9 punts en el que queda de Lliga. És a dir, com a mínim, guanyar 3 dels 8 partits que resten. Evidentment, no tot són matemàtiques pures i no es pot predir què passarà i què no en les últimes jornades del campionat. Hem aixecat una miqueta més la vista per si no en teníem prou amb els últims 3 anys i si en comptes de mirar aquestes 3 darreres campanyes ens fixem en l'última dècada en general, la xifra no varia gaire, però això sí, hi ha excepcions. La mitjana de l'última dècada, de les últimes 10 temporades, és de 42 punts i mig per l'equip que promociona per no baixar. Hi ha hagut anys on ha anat molt més barata la cosa, com el 2014 amb només 40 punts, i d'altres que tot el contrari, com un any més tard, el 2015, en el qual el límit van ser els 45 punts, 5 punts més. Per observar per què va més barata o més cara aquesta plaça, també caldria mirar quants equips estan immersos en aquesta lluita i, sobretot, quants s'han quedat ja despenjats. De normal, quan un equip es queda enfonsat a la taula i sense opcions, acaba la Lliga amb molt pocs punts i això eleva la xifra de la resta. Aquest cop, però, no està passant això, a diferència dels últims anys. La temporada passada es va despenjar el Deportiu Aragón des del principi, l'anterior va ser l'Eldense i un any abans l'Huracán, com sabeu, va ser retirat i, per tant, tots els equips tenien ja 3 punts garantits a la segona volta. En els 3 anys, la xifra del play-out d'aquestes alçades era de 32 i al final va ser de 42. Per tant, veient que enguany cap equip està sense opcions i tots estan en un mocador de 4 punts, fins a 9 equips en 4 punts, la lògica diria que potser aquest any amb algun punt menys fins i tot també podria donar-se el cas de salvar-se. També caldria veure si algú es despenja o no en les últimes setmanes. Això sí, cal una alerta amb les promocions de permanència i és que en les últimes 3 temporades els equips del grup 3 de segona B que l'han disputat han acabat baixant. Li va passar al Llagostera l'any passat, a l'Atlético Levante fa 2 i a l'Olímpic de Xàtiva fa 3. Així, per trobar l'últim equip d'aquest grup que es va salvar al play-out, ens hem de remuntar al 2015, quan l'Eldense va guanyar l'eliminatòria contra l'Avilés Asturià.
Hola, sóc Aleix Coc, jugador del Centre d'Esport Sabadell i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Continuem endavant, deixem ara sí el grup 3 de segona divisió B i tots aquests càlculs segur que més d'un ja els tenia preparats a casa i ja està fent les seves travesses per anar bé. Guanyant 4 de 8 hauria de sí o sí salvar-se el Sabadell, però clar, hem de pensar on i com el suma l'equip sabadellenc. Dit això, parlem ara de primera catalana perquè el Sabadell Nord s'ha despenjat lleugerament de la lluita per la tercera posició del grup 1 d'aquesta categoria. Ja us avanço que no està sent un programa de moltes alegries pels esports i esportistes d'aquí de Sabadell, pels clubs de la ciutat. Amb la derrota d'ahir del Sabadell Nord per 1-0 a Manlleu, el conjunt de Quico Díaz es queda ara a 6 punts del seu pròxim rival, del Palamós, del tercer. Els arlequinats arribaven amb baixes, és veritat, a terres usonenques, però també amb la inèrcia positiva, després d'haver golejat el Lloret amb un home de menys. El Manlleu, però, es va avançar a la mitja hora de joc amb un xut a l'escaire de Martí Soler i els de Can Uriac van intentar reaccionar, sobretot a la segona part, i l'ocasió més clara va ser per Dani Muela, amb un mà a mà desaprofitat davant del porter. Pel capità Josep Pinyol, encara falten 2 victòries. Ara que parlàvem del tema segona B, evidentment, molt millor té el panorama el Sabadell Nord per salvar-se a primera catalana.
Sabem que ens queden
6-8 punts per acabar d'assegurar i bueno, hem de seguir amb la mateixa línia. Ja et dic, avui hem perdut, però també hi ha altres partits que han jugat com avui i han guanyat. I la lliga, ja et dic, està molt igualada. Ara, les últimes jornades, pues, tothom s'hi està jugant molt i fora de casa sí que és veritat que és la nostra assignatura pendent, ens costa més guanyar fora de casa, és normal, eh? Tothom apreta, no? I en Manlleu avui, al seu camp, amb molta gent apretant, un gol a favor, ens ha costat, sí que hem tingut, ho hem intentat, però no ha pogut ser.
Sobre el partit, del migcampista del Sabadell Nord ha explicat que un autèntic golàs va desequilibrar-lo, el que va ser un partit molt igualat i molt de tu a tu. Els de Can Oriach van intentar sacsejar una miqueta l'enfrontament un cop anaven per darrere per intentar treure alguna cosa de profit, però ni tan sols canviant el sistema tàctic van poder igualar la diana inicial del Manlleu.
Hem fet de tot per intentar sumar, hem canviat el sistema, hem atacat, hem tingut dues o tres oportunitats molt bones davant el Dani Muela, després moltes aproximacions que no han acabat amb gol i bueno, avui el dia no era el nostre dia i no ha pogut ser.
Després de l'1-0 d'ahir al Municipal de Manlleu, el Sabadell Nord ha cedit la quarta posició al Banyoles i ara mateix els dos equips estan empatats amb 39 punts, 6 per sota del Palamós, que ahir va superar el Lloret per la mínima i que diumenge visitarà el Municipal de Can Oriach en un autèntic partidàs. I el mercantil tampoc pot respirar tranquil. A la Lliga Nacional Juvenil, derrota dolorosa del conjunt gracienc a casa davant del CUE del Palamós, que venia de caure 0-9 contra l'Espanyol B. L'equip de Carlos López es va veure sorprès pel fanalet vermell amb un gol de Diallo al minut 78 i a més va acabar el partit amb 10 per l'expulsió al tram final de José Soto. Iván Caballero, capità mercantilista, creu que aquest resultat demostra la igualtat que hi ha a Nacional.
En aquesta categoria, pues, si el primer pot perdre contra l'últim i... Bueno, l'últim pot plantar cara al primer, sempre, ja ho sabem, però i tots els partits pues, són difícils de jugar. El problema és que bueno, pues, volíem guanyar perquè la nostra situació també necessitàvem els 3 punts, però bueno, no ha pogut ser així, ens han plantat cara a casa, han jugat, bueno, han sigut millor que nosaltres i ara, pues, res. Entrenar i afrontar el pròxim partit.
Si dèiem que els empordanesos venien d'un 0-9 a casa contra l'Espanyol B, en l'últim partit de Raona Marinals, l'equip gracienc havia superat precisament el segon juvenil Perico. En canvi, si els mercantilistes estan rendint contra els de dalt, els de la part baixa estan complicant la vida al conjunt sabadellenc. Caballero explica la diferència de motivació com una possible raó.
Sempre jugar contra la zona de dalt o contra l'Espanyol, contra el Barça, contra aquests equips que són més forts, pues sempre et dona un plus d'energia per afrontar el partit. En canvi, pues, quan et ve el colista, com en aquest cas, pues, el plus sí que és veritat que el tenen ells i nosaltres sí que tenim una mica més la pressió de fer un paper i intentar guanyar.
Després del 0-1 contra el Palamós, el mercantil ha perdut un lloc a la Nacional Juvenil i és desè amb 33 punts, amb la qual cosa encara no pot distanciar-se definitivament respecte al descens. El pròxim rival serà el Vilaseca, rival directe, que és onzè, un lloc per sota i amb 2 punts menys. Minut i mig i 3/4 de 3, una aturada en el camí. Encara us hem de parlar de voleibol, d'handbol amb l'Oar Gràcia i també de waterpolo.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Rosa dels Vents on Tour. Us convidem a les jornades informatives dels nostres cursos d'anglès a l'estranger i de les colònies d'estiu. Propera parada, Sant Cugat. Us atendrem personalment a l'hotel AC Marriott de Sant Cugat el dijous 28 de març de 4 a 8 de la tarda. Informeu-vos ara a la web rosadelsvents.es.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'espia de Mahler. l'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, 14 minuts. I arribem a les 3, parlem de vòlei. El desenllaç de la temporada ha estat cruel pel femení del Club Natació Sabadell, que ha acabat la Lliga de Primera Divisió amb 10 victòries consecutives i amb opcions fins al final de poder disputar les fases d'ascens a Superliga 2. Les nedadores necessitaven guanyar 3-0 al Sant Cugat, que, per cert, no jugava res, per classificar-s'hi, però només van poder vèncer, entre cometes aquest només, per 3-1. Per tant, es van quedar a un pas, a un pèl, d'aconseguir el passi per les fases d'ascens. El tècnic de l'equip, André Colín, reconeix que els nervis van afectar una mica les seves.
Los dos primeros sets había mucha tensión. Hemos podido remontar el primero con una diferencia de 7 puntos y el segundo en todo momento hemos estado por debajo del marcador y ahí se notó bastante que las chicas no estaban cómodas y al final cuando la tensión está sobre todo por encima de la concentración, pues es más difícil de meter la pelota en el campo.
És una mica complicat d'entendre per què el Natació Sabadell no ha acabat classificant-se. El Barça sub-19 i el club han empatat a la classificació a pràcticament tot, però el quocient de 16 ha decantat la balança en favor de les Blaugrana. Tot i que la diferència de 16 a favor i en contra és la mateixa en els dos conjunts, en el vòlei es calcula dividint-los, no restant-los, i és aquí on el conjunt Blaugrana surt guanyant i acompanyarà així el Vall d'Hebron a les fases. O no, tot i que no s'ha pogut aconseguir a les pistes, encara hi ha una petita esperança que el Natació Sabadell la jugui si les culers renunciessin a disputar-les. Ho explica Colín.
Tenemos entendido que si la fase se juega en un lugar donde genere un coste para Barça, seguramente la renunciarán. Pero bueno, nosotros, por la parte que nos toca, pues tenemos que estar con la cabeza bien alta. Si nos surge la oportunidad de ir a la fase, pues seguramente nos llenará de ilusión y iremos a por todas.
Ara per ara, però, ningú sap què farà el Barça. Al final del partit contra el Sant Cugat, el Sergi Parc, que va ser-hi a les naus gaudint amb aquest doble compromís. De seguida parlem del masculí del Club Natació Sabadell de Volei. Va poder parlar amb la capitana del club, amb l'Anna Jiménez Morcuende, o simplement Morcuende, que és com li agrada que l'anomenin.
Estem amb la capitana del Club Natació Sabadell de Volei, l'Anna Jiménez Morcuende. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Victòria per 3-1. Llàstima, us heu quedat només a un pas de lluitar per l'ascens.
Sí, a un passet, però bueno, ens ajudarà a créixer, a millorar de cara a la temporada que ve i a corregir errors que hem tingut durant tota la temporada. Al final s'ha de contemplar tot i no només l'últim partit, amb tota la pressió que teníem.
Tot i així, heu acabat felices, el partit.
Sí, a veure, al final hem de disfrutar, és l'últim partit juntes, tampoc sabem quin equip tindrem l'any que ve i era, doncs, bueno, doncs a disfrutar l'últim partit i ja està, o sigui, no hem de fer un drama de tot això.
La veritat és que s'ha de dir que la classificació del vòlei és una mica complicada i estranya comparada amb altres esports, perquè en cas d'empat a punts s'ha de mirar el número de victòries, que en aquest cas teniu les mateixes que el Barça, i després s'ha de mirar el quocient de sets, no la diferència, sinó el quocient, perquè per diferència, amb aquest marcador de 3-1 d'avui, teniu exactament la mateixa diferència de sets que el Barça, però per quocient, que és la divisió de sets a favor i sets en contra, sortiu perdent.
Sí, 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 la veritat és que, bueno, són coses que té el vòlei i ja està, i bueno, hem anat molt ajustades tota la lliga, realment, i bueno, al final és el divertit, si no, si tota la lliga és tan fàcil i està tot clar, qui puja i qui queda baix, ja no té gràcia. La gràcia és la competició i mira, fins al final, l'últim partit, mira.
I clar, per posar-se una mica de gràcia, també en el primer set, allò per donar-li emoció, heu deixat que es posessin 13-20 per remuntar i fer-ho més emocionant, no?
Bueno, se'ns ha anat una miqueta, però bueno, s'ha vist l'equip unit, ho hem pogut pujar i realment em sento superorgullosa del que ha fet l'equip. O sigui, no tothom remunta un set així.
Després, llàstima que el segon set sí que se l'han emportat elles. I no deu ser fàcil jugar un partit així. Suposo que el deu haver encarat de forma diferent a un altre, també pels nervis, no?
Sí, clar, o sigui, s'ha de jugar molt amb la pressió, amb una grada tan plena, que mai havíem vist un club tan ple, amb tanta gent, la marea blava, però bueno, s'ha fet així i ja està, o sigui, no, no es pot fer res més.
Això t'anava a dir, que les naus avui, un aspecte impressionant. Avui jugàveu amb 7 jugadores, eh?
Brutal, o sigui, brutal la grada, impressionant els nois cantant tota l'estona, cridant, i molts punts els fa la grada, realment. Sí, s'ha d'agrair.
10 victòries consecutives per acabar la temporada, també és motiu per estar orgullosos.
Sí, 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 la veritat és que sí, que hem fet una temporada molt, molt bona. Sí, amb totes les baixes que hem tingut, les complicacions durant la temporada, lesions de l'equip, de baixes de persones que han marxat, al final l'equip s'ha adaptat a tot i ho ha lluitat fins al final.
Faig dues més. La primera, el Barça és el segon classificat. No sé si teniu alguna esperança de que potser renunciï a la plaça per jugar a les fases d'ascens.
Bueno, és el dubte que hi ha, si realment aniran o no aniran.
En aquest cas, aniríeu vosaltres per elles?
Sí, 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 en el cas que no anés Barça, nosaltres aniríem de cap, sí, això està clar.
I això hem d'esperar perquè tampoc se sap a data d'avui.
A data d'avui no. Crec que fins que no sàpigui segur on seran les fases, l'equip no decidirà si viatjarà o no.
I et faig l'última, Anna. Al principi de l'entrevista deies que no sabeu si seguireu juntes, no sé si és una cosa que heu parlat, no sé, el teu futur personalment o de les demés, no sé si ja saps alguna cosa de les jugadores, si moltes se n'aniran o què fareu.
No, però bueno, al final, o sigui, sempre passa que hi ha jugadores que marxen, que es queden, que tenen projectes nous, sempre hi ha noves incorporacions, l'adaptació de l'equip a les noves persones que venen, les persones que marxen, o sigui, això mai se sap. O sigui, fins al juliol no sabrem res.
Doncs anar a gaudir del descans. Felicitats per la temporada que heu fet, tot i que us heu quedat a les portes de la fase d'ascens, i ens retrobem a la pròxima.
Moltes gràcies.
Gràcies, Anna.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
El Sergi Parc, amb la seva veu de constipat, parlant amb la capitana de l'equip de vòlei femení del Natació Sabadell. Un apunt més d'aquest esport, perquè el masculí va jugar just abans de les noies i va tancar la temporada amb un triomf sobre el Sant Martí per 3-16-2, amb remuntada inclosa. Els visitants, però, es van deixar portar quan vencien 0-2 i van reservar les seves principals armes un cop van aconseguir l'objectiu de guanyar dos sets, ja que en cas de perdre 3-2 sumes un punt, que és el que necessitaven per entrar també a les fases d'ascens. El club s'ha quedat ben a prop de poder les disputar, tot i que l'última jornada ja no jugava res. El seu tècnic Jordi Fernández reconeix que la confusió en el reglament per decidir els desempats a la classificació va fer que durant uns dies fins i tot pensessin que sí que arribaven amb opcions.
Com que mai havia arribat a aquest extrem, no ho sabia. És veritat que quan teníem aquesta opció d'empatar punts, vam estar mirant-ho tot, perquè evidentment, hòstia, arribar l'última jornada a casa sabent que si guanyes els 3 punts et classifiques, això era una injecció de moral brutal. I vam estar mirant i per uns dies sí que creiem que teníem possibilitats. El que passa que després un company de l'equip va trobar aquesta norma excepcional que marca la federació a un reglament de la federació que anul·la el reglament general, diguéssim.
Per cert, a les naus hi havia integrants del Sant Roque Batant que necessitava que el Sant Martí perdés per poder jugar les fases d'ascens. Els canaris, igual que els dos equips del club, finalment es van quedar amb la mel als llavis. I com us dic, no ha estat un bon cap de setmana per l'esport local en handbol. Dura derrota de l'OAR Gràcia Sabadell en el derbi contra l'handbol Sant Quirze. Els verdiblancs van ser molt inferiors a la segona part i van caure per un clar 28-16 amb el líder de la primera nacional. Al descans, els de Gerard Gomis i Cesc Borrell estaven dins del partit, ja que queien per 12-9, però només havien marcat 9 gols, una xifra que seria un indicador del que acabaria passant. Tan sols 7 gols a la segona meitat. De fet, els del carrer Bocaccio van trigar gairebé 10 minuts en fer la primera diana en aquest segon temps. El capità Bernat Correro reconeix que l'equip es va enfonsar.
La segona part, no sé, és que no t'ho sé explicar encara, la veritat, hem sortit ja amb el cap a baix, ens han fet un parcial de 5-0, alguna cosa així, i ara aquí no hem pogut sortir d'un bucle que ens hem ficat, que no podíem ficar, no defensàvem, vull dir, ha sigut una segona part bastant dura i força dolenta, la veritat.
A la primera volta els graciencs van demostrar que sí poden fer-li front al líder, ja que el duel va acabar amb empat a 27, ahir però les coses van anar molt diferents. El Gràcia acumulava dos triomfs consecutius, s'havia reenganxat a les primeres places de la primera nacional, ara dona un petit pas enrere amb aquesta derrota combinada també amb els resultats d'altres enfrontaments de la jornada. Correro espera que l'equip aixequi el cap aviat per encarar en condicions els següents compromisos.
Són derrotes que fan mal, però estem tocats ara, però a la que tornem a tenir una pilota entre les mans i a pensar en la roca, intentarem pensar el mínim possible, estudiar bé els errors que hem fet, aprendre'n, i res, i vam mirar el que ve amb moltes ganes.
Per situar l'equip a la taula, el Gràcia és sisè, però continua a dos punts de la Roca, el cinquè classificat, i de fet el rival que visitarà el carrer Bocaccio aquest cap de setmana. Els locals encadenen dos duels d'altura, ja que després dels del Vallès Orientals s'enfrontaran també al tercer, el Joventut amb Vol Mataró, que s'ha escapat ja a quatre punts. Dos triomfs farien oblidar el derbi d'ahir contra un Sant Quirze que es consolida per contra en el més alt de la classificació. Acabem, això sí, amb una victòria. El Natació Sabadell de Waterpolo femení segueix el seu ritme. La Lliga Premat, nova victòria, nou triomf solvent de l'equip de David Palma, aquest cop per 2-11 a la piscina del Mediterrani, a la Josep Vallès. Al barri de Sants de Barcelona, l'Estalpul va recuperar sensacions en un duel d'aquells complicats, si no el que més, potser un dels que més que pot trobar-se aquí a Espanya, traient el Sant Andreu i com a molt el Mataró, un equip molt lluitador al medi i que sempre ben cara a la derrota, segons l'ha descrit la defensora de Bolla sabadellenca Mati Ortiz.
És un equip fort, és un equip que és lluitador, que té moltes nenes joves, però que tenen moltes ganes, no?, i se'ls hi veu a l'aigua. I, bueno, ja com va plantejar el David, el nostre entrenador des del principi, doncs era un partit que havíem de sortir al 100%. El primer quart, de fet, ens va costar també una mica arrencar-ho, però també és un partit que havíem de guanyar sí o sí, no? No teníem possibilitat de perdre si fèiem les coses bé, i, bueno, al final, el segon quart vam anar arrencant, i al final, bueno, un resultat de 2-11 que...
Les sabadellenques continuen comptant les setmanes que queden per la Final Four, que es durà a terme a Canllong per Setmana Santa. L'objectiu del club és arribar a punt per aixecar la que seria la cinquena Copa d'Europa de l'entitat. Una preparació, això sí, alterada per diferents factors. D'entrada, el de les seleccions. Aquesta setmana hi ha competició i el gruix principal de l'equip marxa concentrat amb l'Espanyola. En els últims dies, Palma, de fet, ja no ha comptat amb les nord-americanes Kylie Neuschul i Maggie Stephens, que es troben a Austràlia. A banda d'això, també pendents de la infermeria, perquè Anis Parr i Laura Ester arrossegaven molèsties les últimes setmanes, tot i que davant del medi ja van reaparèixer. I de cara al futur, aquesta setmana la selecció femenina, com sempre, majoria de jugadores de l'Estalpul femení, disputarà l'Europa Cup de divendres a diumenge a Turí, una competició on es posaran a prova les noves normatives pel waterpolo mundial. Avui han quedat ja concentrades al CAR de Sant Cugat. Dijous marxen camí d'Itàlia. L'estrena als quarts de l'Europa Cup serà contra Holanda. Recordem, l'equip de Miki Oka a jugar el bitllet per la superfinal de la Lliga Mundial. Demà a l'Hotel Suís, d'aquí a 23 hores, repassarem la gesta del bàsquet Pia, tombant el Pia Garden, al carrer Garcilaso, el líder de la Copa Catalunya, el Ripollet. També parlarem de com està l'averaix del Sabadell amb els seus rivals més directes. Felicitarem la gent del Global Bàsquet després d'aconseguir la permanència matemàtica a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. I també, entre altres coses, repassarem el futbol sala sabadellenc en una nova jornada, en un nou programa centrat en l'esport de la ciutat.
Hotel Suís.
Un minut i les 3 de la tarda, per tant, anem recollint les coses, els estris, al Toni González, al control de so, ja amb les claus a la mà per baixar la persiana de l'hotel. Fins demà a les 2, amb tota la informació de l'esport de Sabadell i amb aquest centre d'esports que ens està fent patir tant, com dic, demà pendents de l'averaix respecte als rivals directes en aquesta pugna per intentar eludir el descens de categoria. Una abraçada del Toni des del control de so. Com sempre, més informació, @radiosabadell. A través del Twitter ens podeu seguir també a Instagram, amb un munt de fotografies, i també a Facebook, i si no, la web de referència radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.